Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí y a asfaltar los caminos que lleve debajo. Mis planes ya no funcionan. Y si la luna se ha vuelto roja, recuérdame por lo que superar.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola, me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso
digo... Molt bon dia, són les 12:04. Avui estem a 22 de juny, després del terratrèmol polític que hem viscut en hores des d'ahir vora les 4 de la vesprada, i sa dimissió de Mònica Oltra. Avui ja és exvicepresidenta i tindrem un programa carregat de notícies sobre això. Però les notícies se van succeint a cada moment, i el que ahir se tirava o se donava com a... bueno, com a perdut, com una sensació de no recolzament, que era aquestes paraules que demanaven des de Compromís per part del Partit Socialista, després de que se dimitís, avui se fan realitat. I Puig, després de que Mònica Oltra dimiteix, diu que els ataques, els insults i les amenaces a Oltra confirmen que ha sigut una injustícia i que ell té confiança en la seva paraula. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Maria, tenim diversos vídeos, però clar, com tot són notícies, una cosa ve, una cosa se menja a l'altra, una notícia se traga a l'altra. Clar, a mi m'agradaria que posar les últimes declaracions, que siguin les de Ximo Puig, que les ha fetes este matí, després de que ahir el tiraren molt a faltar.
Vull manifestar el meu respecte i reconeixement a la decisió que va prendre ahir Mònica Oltra per tal de protegir el Consell i per beneficiar l'interès general de la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta ha estat una peça clau per al canvi polític, per a la regeneració de les institucions valencianes i per a millorar la vida dels ciutadans. Per això, li agraïsc el seu treball d'estos 7 anys i la generositat responsable que ha demostrat. No tots els polítics són iguals. I vull demostrar tot el rebuig aquells atacs, insults i amenaces que ha patit els darrers dies. Una societat democràtica no admet aquesta falta de respecte. També condemne la instrumentalització de la justícia per part de l'extrema dreta. Defense ara i sempre el respecte a la justícia, la presumpció d'innocència i tinc confiança en la seva paraula. La Comunitat Valenciana és un territori respectat, creïble i estable. És el requisit per ampliar els avanços aconseguits amb esforç de tota la societat, del govern del Botànic, de tota la comunitat. En aquest moment tenim el màxim de treballadors, un dinamisme empresarial líder a Espanya, una sanitat, educació i serveis socials més forts que mai, a pesar de totes les dificultats que encara hi ha, totes les insuficiències, totes les desigualtats. Ara la Generalitat seguirà treballant pel progrés segur, amb un únic interès primordial, l'interès de 5 milions de valencianes i valencians.
Això no era el que seria ahir després d'aquest comunicat, perquè recordem que ahir tenien una executiva en compromís i quan arriba Joan Ribó, que no se l'esperava, en principi no tenia que estar en aquesta executiva, però ja veuen els pesos pesats ahir entrant o arribant a compromís, el que se deduís és que va a passar algo. I en aquest moment el que se diu és espereu que arriba Mònica Oltra, quan no estava previst que anava per aquella dia que no volia estar present de lo que anava a passar en el seu futur. Val. Pues ahir s'echava de menos molt, i a més de les accions de Joan Ribó, era la falta d'empatia del Partit Socialista. És dir, sí que és veritat que ho van echar, ho van trobar molt a faltar. Este matí, en aquestes declaracions, a cosa feta, a cosa que ja Mònica Oltra, pues això, ha dimitit, és quan el Partit Socialista decidís pues estar al seu costat. No sé si arriba o no tard, ells en les declaracions d'avui aniran diem-ho. Tenim també una de les declaracions que ha fet Mònica Oltra que també em va cridar prou l'atenció.
No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes, ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar. Se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras. Eso es lo que me está doliendo. No.
Així no ho dia ella, me llamava l'atenció a més que se va passar al castellà i que ho dia en castellà, no sé per què, ho anirem preguntant durant el matí a la gent que anirem entrevistant sobre, bueno, la gent que està al voltant de Mònica Oltra. També estan les primeres declaracions del Partit Popular i Ciudadanos que diuen que la soberbia que ha tingut d'estar a Mònica Oltra fa que el Botànic estigui cada volta més fracturat, perquè no ha sigut una dimissió sinó el fet de que hagin volgut o que l'hagin obligat a, bueno, a dimitir. No ho sé, juzguen vostès mateixa. El que ha passat ha sigut notícia a tot el país. S'ha estat parlant a favor i en contra. Era algo que més tard o més pront tenia que passar. I jo crec que el gran problema va estar en que quan ella li diuen que està imputa no prenga aquesta decisió en el moment, perquè ara sí que s'especula que no ha fet el que ella ha volgut, sinó el que l'han obligat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia Ibop en la avenida Pío 1273 de Villarreal o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia Ibop.
Festes de San Pere en el Grau de Castellón, en la Plaza Virgen del Carmen, sábado 25 de junio a las 7, tardeo con el grupo Generación Z. Viernes 1 de julio a las 10 de la noche, Gran Remember. Sábado 2 de julio a las 8 de la tarde, tardeo con el grupo Five. Y todos los días, actuaciones de DJ. No te lo pierdas.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. Vale la pena ir. Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
Aloha, ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola, ¿me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza, aunque creas que ahorita no se...
María, noticias que venían y molbones.
Pues mira, si vols, es comencem en dos molbones noticias. Primer, una a nivell nacional, ¿vale? Y ya después venim así a la Comunitat Valenciana, si te pareix. Y es que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres en el Congrés que el decret llei que el Consell de Ministres aprovarà aquest dissabte per ampliar les mesures per avaliar esos efectes econòmics de la guerra d'Ucraïna inclourà una rebaixa de l'IVA de la llum del 10 al 5%. Sánchez ha fet aquest anunci durant la sessió de control al govern en el Congrés en resposta al portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, qui precisament li demanava que actuaran davant el creixement de la inflació que li ha advertit pot arrasar en l'executiu. Susana.
I tant.
I ara, ja sí, notícia autonòmica. I és que Ford tria Almussafes per a realitzar els seus dos nous models elèctrics. Aquesta elecció suposarà garantir el futur de la planta de la nostra comunitat, encara que la multinacional ja va advertir que l'elecció de la nova seu de la factoria a Europa implicaria acomiadaments per a redimensionar la plantilla, Susana. Però encara així, és molt bona notícia, no? Perquè és veritat que s'esperaven doncs eres i diferents dificultats per a la planta i això pues, pot suposar també un alivio, no?
Un alivio no, això directament és una loteria, els ha tocat la grossa, eh?
Sí, perquè estaven entre nosaltres i una altra planta que tenen a Alemanya, doncs al final han apostat per la nostra planta de Ford a Almussafes. Bé, ens venim a un terreny més local i parlem primer de Benicàssim, perquè davant les altes temperatures registrades, l'Ajuntament ha intensificat les inspeccions de solars amb l'objectiu principal de previndre incendis, perquè fixeu-vos que important és tant els solars tindre los netejats per evitar les plagues com evitar esos incendis a nivell del termini municipal, Susana.
Però és que, a més, en tots els municipis els solars obliguen a tindre'ls en condicions.
Totalment, Susana. Mm. Bé, ara anem a, anem a Onda, perquè el castell es convertirà aquest estiu en l'epicentre del turisme familiar amb una variada i completa programació pensada especialment per als més xicotets. El cicle Un estiu al castell inclou més de 20 activitats com visites realitzades pel castell i centre històric, festival de cir, visites guiades, taller d'arqueologia, festival de marionetes o la sessió nocturna d'astronomia Onda bajo les estrelles, que no podria ser millor en nom. Tenim la programació en la web i després una entrevisteta, no, Susana?
Sí, perquè vull preguntar com podem apuntar-nos a aquestes activitats i que ens parli un poc més de cada activitat, i així no sabem exactament a quina ens agradaria o acudir o si volem anar a totes.
Totalment, Susana. Ara ja sí, venim així a Vila-real. Primer parlem de dues notes de premsa. La primera d'elles és que el PP de Vila-real amplia l'horari de la sala d'estudi de la biblioteca per atendre el període d'exàmens. I també nota de premsa de que Compromís per Vila-real reclama serveis públics de fecundació in vitro a les comarques del nord. Ja saben que ahir va vindre la seva portaveu Maria Fajardo i mos ho va comentar en directe, però ja saben, tenen totes dues notes de premsa a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es. Ara parlem de que la Fundació Caixa Rural Vila-real, amb el suport de l'Ajuntament, realitzarà una conferència el pròxim 30 de juny dirigida a les famílies de persones dictaminades en alguns dels graus de dependència. Mm. Aquesta xerrada, que tindrà lloc a les 5 de la vesprada en el centre social, serà impartida per Benito Pérez Agüera, coordinador de l'Oficina de Vida Independent, i versarà sobre la nova prestació d'assistents personals en persones amb diversitat funcional. La figura de l'assistent personal és bastant desconeguda i per això des de la Fundació Caixa Rural considerem fonamental donar-la a conèixer a les famílies tant de xicaes, però també fer-ho extensiu a qualsevol família que estiga interessada en aquesta iniciativa. Susana, recordem, 30 de juny a les 5 de la vesprada en el centre social. Dir també que l'Ajuntament amplia el programa de foment de l'ocupació agrària per a donar una oportunitat laboral a 29 treballadors de la campanya agrícola que ara es troba en l'atur. Així, el pla tindrà enguany una duració de 3 mesos, del 15 de juliol al 15 d'octubre, enfront dels 2 mesos de duració de l'edició de 2021. L'objectiu és optimitzar els recursos i que les 29 persones beneficiàries de l'atur agrari tinguin una major estabilitat accedint a una ocupació durant tota la temporada estival. A més, la prolongació del pla d'ocupació també permet una millor organització i distribució de les labors a realitzar, que se centraran en la neteja de camins rurals, barrancs i el manteniment del termet, que ja sabem que són molts els que aprofiten la temporada d'estiu per a traslladar-se allí, no? I bé, i nosaltres ja estem en un ullet posat a les festes de setembre. Escolta, deixem passar primer l'estiu, però és que la Junta de Festes ha obert fins al pròxim 15 de juliol el termini perquè les penyes i entitats puguen sol·licitar la celebració d'activitats en el marc del programa de les festes de la Verge de Gràcia, que se celebraran, recordem, del 2 al 11 de setembre. Aquells interessats a celebrar aquests actes durant les festes de setembre ara hauran de presentar una instància específica sol·licitant-lo. Aquesta instància es pot trobar en el catàleg de tràmits de la seu electrònica amb el nom Declaració responsable d'activitats en via pública. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa de l'activitat, com a memòria descriptiva, certificats o assegurances de responsabilitat civil, entre altres. Quant a la taxa per a la intervenció administrativa en activitats econòmiques, enguany no s'haurà d'abonar. Si no s'han quedat massa, ja saben on tenen, en la nostra pàgina web.
Pues publicitat i ja per als esports.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Arriben les festes de la segregació a les Alqueries. Del 17 al 25 de juny, orquestres, concursos, espectacles pirotècnics, activitats per a tots els públics, tota la informació i el programa de festes a lesalqueries.es. Festes de la segregació a les Alqueries. Del 17 al 25 de juny. Ajuntament de les Alqueries.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
Tens notícies i bones. Sí,
dir que el 31 de juliol en Craven Cottage, en Londres, un altre amistós del Villarreal contra el Fulham a les 4 de la vesprada.
Però m'has dit el 31 de...
De juliol.
De juliol. O sigui que en el mes de juliol tindrem quants amistosos?
De moment tenim el del PSV, el del Dortmund, el del Reims, el del Southampton i el del Fulham.
En juliol ne tenim 5.
Sí. De moment sí.
5 partits de futbol amistosos.
Sí, sí.
Que guai. O sigui que, donat compte, acabem este mes, que pràcticament estem posant-se les piles, i després 5 partits durant el mes de juliol. Uf.
I després dir que avui és 22 del 6 del 22, fa 36 anys del gol de Maradona a Inglaterra, però fa 20 anys del mayor robo que ha patido España en un mundial de fútbol, que es el de Corea. Pero... un gol anulado a Alguera, un gol anulado a Morientes porque en teoría el balón es del terreno de joc, un U contra U davant del porter de un jugador de España que no es fuera de joc y el anulen, y en las normas actuales del fútbol el penalti que erra Joaquín en el Barça, que ahora tengo que repetir.
Si tot això és dir, però ixe partit deu d'estar gravat, tu...
Claro, no, lo millor d'això és que hi ha un documental en el Plus, claro, que van aconseguir tornar a dur al Gandur i a un àrbit espanyol, uh-huh, i en totes les normes actuals del VAR, revisant totes les jugades, en la majoria van reconèixer que sí, que s'havien equivocat.
O sigui, que donat compte, si això se fera avui, no pot tindre un caràcter retroactiu.
Si avui passa això, se arma.
O busquen que no se arme. En fin, España, les chiques.
Sí, están teniendo muchos problemas en el COVID, pero bueno, a ver, encara queda una miqueta para que comience la Eurocopa femenina y espere que contenen totes, aunque a Jenny prácticamente se la han ventilado.
Bueno,
porque tenía una lesión que realmente hubiera podido jugar en la Eurocopa, pero el entrenador ha dicho que directamente no.
El entrenador que siempre ni ha entrenadors que són especialistes en futbol de xiques, o normalment no fan ningun tipus de diferència en aquest sentit.
Bueno, a veure, sí que és cert que la majoria d'entrenadors del futbol femení pràcticament entrenen a futbol femení. O sea, és molt estrany que un entrenador de futbol masculí se canvie. Però, bueno, crec que també encara és pront per dir-ho d'alguna manera. Crec que en els propers 5, 6, 7, 8 anys serà el més normal.
Bueno, pues...
Parlar de la candidatura d'Aragón i Catalunya per als Jocs Olímpics d'invern, no?
Això crec que és més de la vostra secció que de la meua, perquè
ha tocat un àmbit polític.
Cert. Dius la veritat,
Víctor.
Dius,
Susana, és que és més... de política que no de esport.
Qué triste. Qué triste.
Qué triste que no se puedan entender.
Qué triste. Es verdad que anem a veure. ¿Cómo es posible que no se posen de acuerdo para aportarlo así? Es que no lo explique. Y has dicho, ve, no te resabor en el esport. Es que ¿qué te parece que algo que en realidad es esport no te resabor en el esport? Es que es triste, ¿eh?
Al final, pareix que tan sols se presentarà la seva candidatura a Aragón.
Jo tinc entès que no es presentaran. No,
igual al 34 ho intenta Catalunya soles, però lo de ara no ha eixit. Jo no sé si la gent no sap l'impacte econòmic que té uns Jocs Olímpics, però bueno, sembla que així mos sobren i que mos dona igual, que no cal ficar-nos d'acord.
Però vamos, és que la feina... La tasca dels polítics és
arribar
Susana,
a un acuerdo.
Pero que una pregunta, ¿que Esquerra Republicana no ayuda al PSOE en Madrid?
Bueno, en lo que él considera que es bo.
¿Y los Olímpics no son bons?
Pues, pero yo digo yo que igual deben bore algo, pero no donar el seu consentiment, porque que veiem a nivel nacional, bueno, no. Tots, si no eixen guanyant, si no s'emporten el gat a l'aigua, res. Quan sempre dic lo mateix, en una negociació no és bona si no se diuen tots pèls en la gatera. Ho té que eixir d'una negociació dient, xa, entonces ha sigut una bona negociació. Quan ho és content, els demés han perdut. I això no és una negociació. Per lo tant, el consens és la sensació de no haver eixit guanyant. Tots hem deixat pèls a la gatera. I mira, i és més bo dir no se fa? Pues no, és més roïn dir no se fa i ja està. En fi, anem a pel primer convidat.
No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir.
Estàs a la 92.2 FM.
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Vila-real. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963-15-7799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Cuarto foro de inteligencia competitiva para la internacionalización. Un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Cinteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Necesites ayuda a la hora de demanar el kit digital para la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
Tenim a Ciutadans Vila-real, a Domingo Vicent, el seu portaveu. Molt bon dia, Domingo.
Hola, bon dia, Susana.
Mocions, tenim mocions per a presentar per al proper 28 de juny, que tindrà el ple extraordinari.
Sí, així és. El dimarts que ve tindrem ple a l'Ajuntament de Vila-real i Ciutadans, pues, portem esta vegada tres mocions per a debatre. Una és per a demanar ajudes tant a la Generalitat com al govern d'Espanya per al sector ceràmic, per la crisi que ha provocat amb Algèria la falta de tacte de diplomàcia de Sánchez. Una altra per a demanar una biblioteca d'estiu a l'Ermita i l'altra per demanar un informe sobre un ús que plantegem donar-li al Molí l'Ermita.
Que ja han plantejat, és dir, lo del Molí l'Ermita no ve de ara, és dir, ja el porten molt de temps en ment.
Sí, era una cosa que duiem en el programa i que després de passar, crec que va ser després de passar la legislatura, ho van traure com a nota de premsa, no van presentar com a moció en aquell moment, sinó que van plantejar públicament la possibilitat d'estudiar destinar el Molí l'Ermita per a fer un hotel rural, un allotjament, perquè així també l'hostaleria se queixa molt de que no n'hi ha gent que pernocte en Vila-real, i això fa també difícil que n'hi hagi demanda a nivell d'hostaleria entre setmana. Però sobretot perquè tenim un paratge increïble on se pot conviure en la naturalesa, practicar esport, inclús en estiu pots accedir a la piscina al costat del Molí, i és una llàstima que estigui tancat. Nosaltres plantegem que s'estudiarà aquesta opció perquè pensem que la millor manera de mantenir l'immoble és donar-li un ús, i el que no pot ser és tindre'l tancat, que va deteriorant-se, o que aquest manteniment de l'immoble vagi sempre a càrrec dels contribuents. No? Traient una concessió aconseguiríem que se mantinga l'immoble, que se generen ingressos per l'Ajuntament i que se creen llocs de treball. Un temps després l'alcalde va ser una proposta pareguda, doncs ens estranyaria molt que esta vegada pues, se neguen a per lo menos a demanar un estudi, que és el que nosaltres demanem, un informe jurídic sobre això, si se pot fer o no traure-ho com a concessió, i un econòmic sobre quines condicions tindria que reunir, i una vegada tinguem aquest informe de si se pot fer i com se pot fer, pues, tornar-ho a plantejar a tots els grups polítics i també a la ciutadania de Vila-real.
En este sentit, aquestes tres mocions, aquestes tres que presenten han aportat per part d'altres partits esmenes per a...
De moment encara no. Sí que és veritat que ahir que vam tindre les comissions, pues sí que van estar parlant en algunes, sobretot en la moció que demanem una biblioteca d'estiu per a l'Ermita, igual que segur que va haver fa uns anys, igual que n'hi ha a tres llocs vacacionals, que és una manera de que els xiquets i els que no són xiquets puguen gaudir de la lectura en aquest espai, en un espai que estàs de descans i de relax i a més estàs fresquet, i sí que nosaltres demanem que se farà ja algo este any, però ja el regidor d'educació ja ens va plantejar que a aquest any seria molt difícil que arribaren, i a lo millor pues, ens plantegen una esmena en aquest sentit, no? Nosaltres, com sempre, que tot el que proposem sempre tenim una visió, no sols ara de curt plaç o d'aquestes eleccions, sinó plantegem perquè se quede en benefici de Vila-real per al major temps possible, pues, estudiarem l'alternativa que ens proposa, però creiem que l'important és que a partir d'ara o de l'any que ve tots els estius pugui haver un servei de lectura en l'Ermita.
Tinc dos notícies que volia preguntar-li a vostè, però clar, una se traga a l'altra. La de Oltra va eixir primer, el que fora imputada antes del cap de setmana, després venen les eleccions andaluses on Ciutadans deixa de tindre representació. Què li ha paregut?
Bé, pues lo de Oltra m'ha paregut que ha tardat molt en dimitir i que ho ha fet d'una manera forçada, no? I el que més em dol de tot aquest assumpte, no? Perquè no és bonic o no és agradable veure que els mitjans o que... se ven en algun polític, però el més desagradable de tot aquest assumpte és que s'ha oblidat i s'ha denigrat a la víctima d'aquest cas, no? Jo quan he llegit este matí o ahir un tuit d'Irene Montero o de gent que suposadament es preocupa tant estos temes, me dona la sensació de que en este cas es preocupa més el polític, està més clar en este assumpte que la víctima que va sofrir els abusos per part del marit de Mònica Oltra, de l'exmarit. I en quant a les eleccions andaluses, pues, que vols que et diga, realment per a mi personalment ha sigut un disgust gran, perquè precisament en Andalusia està, jo crec que estàvem fent un bon treball. Marín estava, era reconegut com un dels polítics millors valorats en Andalusia, estava participant, estava vicepresident en un govern on portàvem àrees tan importants com educació, formació, universitat, esports, turisme, portàvem desenvolupament econòmic, autònoms, empreses i emprenedors, i igualtat i polítiques socials, portàvem les àrees que més afecta la gent, i en canvi, diguem que el mèrit se l'han dut un altre, no? Entonces això, vulguis o no, ens ha d'obligar a fer una reflexió.
En este cas, el actual president de la comunitat andalusa el que diu és com que Marín ha deixat tots els càrrecs, té la possibilitat de fitxar-lo per a les pròximes eleccions. Vostès saben algo d'això?
No, jo de saber l'únic a nivell de Marín, jo la sensació que m'haig quedat després de sentir tant la seva despedida com entrevistes que li han fet després, la sensació que m'ha donat és que és una persona que s'ha desgastat molt a nivell personal, s'ha esforçat molt, ha sacrificat molt a nivell personal en la seva tasca, no? Entonces, suposo que serà un tema que ell valorarà personalment, però m'ha donat la sensació que és d'una persona que ho ha donat tot estos anys que està del govern i que necessita un temps per a descansar i desconnectar i dedicar-li a la família.
Ha sigut una gran pèrdua per a ciutadans. Diuen que n'hi ha que, bueno, reestructurar-se, però més que reestructurar-se, ha sigut un colp que no sé si els ajudarà a fer aquesta reestructuració.
Bé, jo crec que llegir notícies de refundació, reestructuració, de l'ICOM vulgués, jo crec que n'hi ha que tindre peus a terra i estar en la realitat del dia a dia, no? I ara el temps polític en el que estem és que falten 11 mesos per a unes eleccions autonòmiques i municipals, i crec que és en el que ens hauríem de centrar, i uns canvis de profunditat com els que puguen estar plantejant-se, crec que s'han d'agarrar en temps i en tranquil·litat. Entonces, jo personalment pense que la prioritat seria preocupar-se de lo que estan fent sobretot els regidors i els representants en la Comunitat Valenciana en el dia a dia, intentar reforçar aquestes activitats i aquestes accions per a que no passi el mateix i la gent pugui valorar en condicions i coneixent de primera mà i estan ben informats del que s'està fent en les institucions on estem representats, i d'ací 11 mesos tindran que validar o no si han fet bé aquest treball.
En aquest cas, si reprenem la dimissió d'ahir de Mònica Oltra, la síndic seua, Ruth Merino, en les Corts dia que bueno, que ha sigut el president Ximo Puig el que no ha estat a l'altura i que ha sigut ha guardat un silenci còmplice.
Jo crec que lo que ha, diguem, lo que ha sigut ha tingut massa paciència Ximo Puig, m'he donat la sensació, i la sensació en la que em quede és que el dissabte, en tot este balloteo que se van pegar, pues diguem que va ser la gota que va colmar el vaso, però evidentment Ximo Puig ha tingut que actuar molt abans, perquè s'ha demostrat que Mònica Oltra no tenia cap intenció de dimitir, i només ho ha fet quan l'han pressionat des de dins, des de fora i des de tots els costats, no? Quan a nivell d'exigència era el mateix que ella demanava a altres polítics, no? Jo crec que si tu vols exigiràs de més, tens que ser coherent i demostrar en l'exemple que t'apliques a tu el que demanes per als de més.
En este cas, també ha dit que mires on mires, Oltra ha creat caos i problemes dins del Botànic, almenys és el que estan dient, perquè en aquest cas sí que van de la mà tant Bastidas com Merino, i també diuen, i han carregat contra això soberbia de l'exconsellera en l'anunci de la seva dimissió, quan han recalcat que no se, quan ella recalcava que no s'anava voluntàriament ni fruit de la reflexió a la que feia al·lusió el Partit Socialista, sinó que s'havia arrastrada, això era el que ella anava dient, i que ha carregat i ha pegat contra tot el món, ha disparat contra tot el món. Això és el que estaven les declaracions que feien este matí, tant per part de Ciutadans com del Partit Popular, però també per part de Ciutadans. El que ha dit és que Mònica Oltra se n'ha anat pegant tirs.
Sí, la sensació que ha donat en les declaracions que ha fet i en els titulars que han llegit és que donava la sensació de que era una persona que se sentia allà per damunt del bé i del mal, no? I evidentment, pues, si estàs en un govern, una persona aixina, o en un treball qualsevol, en algú, estàs treballant en algú que se pensa que està per damunt de bé del mal i que sempre té raó, pues, la situació no deu de ser agradable, no? Jo crec que això el que ha demostrat és que estos anys de botànic no tot haurà sigut bonic, sinó que hauran tingut moltes dificultats per a tractar en ella i suposo que també en els altres partits. No?
Dient també que se n'ha anat sense reconèixer els seus errors ni culpabilitats i seguint la línia ha acusat també a Compromís, la síndica, estic parlant del temps de la seva síndica, en deixar caure a Oltra per no perdre el poder, ja que va advertir la seva amenaça de deixar el govern si la destituïen no era més que un farol.
Sí, precisament crec que va ser... diria que va ser, no me recordo quin dia d'esta setmana va ser, vaig sentir una entrevista, no me recordo qui era, perquè era algú de Compromís, però no recordo qui era, perquè vaig pillar la entrevista començada, però el que tu dius, no? El periodista li plantejava si Ximo Puig és a Oltra, què passarà, i va dir...
Si toquen a una, nos toquen a todos.
I va dir automàticament que...
Joan faria, Baldoví.
No, en el meu cas no era l'entrevista, no era Joan Baldoví, però el missatge era el mateix, no? Que si era Ximo Puig el que cessava a Oltra, se'n dissirien del govern, no? Jo crec que això demostra també... irresponsabilitat, no? La irresponsabilitat, perquè si tu estàs governant, estàs governant per a tots els valencians i tens que preocupar de gestionar
punt,
per a tots els valencians.
El
si el que te preocupa és si mantens o no el teu puesto i anteposes el partit a la gestió dels valencians, pues, què vols que te diga? No és un bon missatge.
Veig el seu punt de vista, primer, perquè si vostè pensa que conforme ha fet dimitir, era el que havia de fer, i per què?
Jo crec que havia de dimitir, i havia de dimitir en el moment en què se va fer, en què se va adquirir aquest rol d'investigada, no? Crec que...
Antes de ser imputada, en el moment en què...
En el moment que és imputada, sí.
En el moment en què se li imputa és quan vostè pensa que devia d'haver dimitit.
Sí, fa 5 o 6 dies... Allà no n'hi havia excusa possible i devia dimitir, apartar-se, sobretot. Però no, al final és que és un tema de que pensar que estàs perjudicant a l'equip de treball en el que estàs gestionant la Comunitat Valenciana, és un equip en el que se suposa que n'hi ha tres partits que se tenen que coordinar de la millor manera possible i tu ahir, en una imputació per uns fets molt greus, no és un qualsevol cosa, és un fet molt greu, és l'encobriment d'uns abusos a una menor, pues tu has de fer-te a un costat. I
si és absolta, podrà... Vostè pensa que deu de tornar o... deu de tornar...
Això és una cosa que han de decidir en el seu partit i els votants, però en tot cas...
Vostè pensa que té dret, si ella vol, a tornar, en el cas de que isquera absolta?
En el cas de que isquera absolta, no crec que tinguera cap problema...
té dret de tornar, no? Si vol.
Per tornar. Al final, si te dones compte, lo que estem, ningú nega la presumpció d'innocència. El que sí que se demana és que davant de la sospita i de al final, pues, de que són jutges i fiscals, és que t'estan dient que n'hi ha indicis serios de que hi ha hagut un encobriment, pues lo que toca és apartar-se a un costat, defendre't en lo millor que pugues objectivament en ese procés i després, pues, si al final resulta que aquestes acusacions eren falses o que no vas tindre res que veure en tot això, pues, ja veuràs si tornes o no tornes, si els teus te segueixen apreciant o no, si els votants te segueixen volent, però jo crec que al final és el mateix que ella exigia quan va passar lo de Camps, i després a Camps també el van absoldre, no? Entonces, jo crec que si un té un problema, està governant, està gestionant milions d'euros per milions de persones, pues te que fes a un costat i deixar que aquesta gestió no sofrisca per els teus problemes personals i jurídics, en aquest cas.
Per cert, Ciutadans per Vila-real presentaran com a alcaldable Domingo Vicent?
Home, la meva intenció sí que és presentar-me. Jo estic rodejat del mateix equip que portàvem entonces. Ens mantenim molt en contacte, en molt preocupats per Vila-real i per aportar solucions. I en principi, si no canvia res, si ells siguin estant al meu costat, jo estaré ahí també al seu costat per a apostar per Vila-real.
Per tant, podem dir que en Vila-real sí que hi ha un futuro alcaldable, perquè ens diuen que n'hi ha més localitats on la persona que se presenta encara no està decidida.
És possible que n'hi hagi algun lloc que... Perquè pensa que no tots els puestos n'hi ha l'estabilitat que tenim ací. Així tenim la sort de tindre un equip que portem molt de temps junts, que ens duem molt bé... Uh-huh. I pel que jo me notem molt arropat sempre, no? En altres llocs pues, les coses no són iguals. N'hi ha pobles que n'hi ha... A lo millor el que està ja fa temps que t'he decidit que no vol seguir moltes vegades per temes professionals, per temes de faena, perquè això lleva molt de temps a la família i és molta pressió. A voltes pues, n'hi ha gent que no està tan arropat com nosaltres estem així. Nosaltres
i és possible que
un bon equip i això mos facilita les coses.
És possible, com passa en la ciutat de Castelló, que n'hi ha un cap de llista, en aquest cas, que avui ostenta una regidoria, però que el partit pot posar damunt de la taula un altre candidat. Això també ocorreix com està passant en la ciutat de Castelló.
Sí, però n'hi ha que tindre en compte que oficialment el partit encara no mos ha dit res de candidatures, ni siquiera a ningú li han preguntat, no? Però evidentment la gent que estem en primera línia, pues, tens els teus plans, tens la teua planificació, els teus projectes a mig i llarg plaç, i en el cas pues, de Castelló, pues, a ningú no descobrim res si traiem damunt la taula pues, que Vicent Vidal pues, és una persona major que crec que complís l'edat de jubilació l'any que ve a la fecha de les eleccions. Per tant, no és descabellat pensar que ell estigui pegant-li voltes ja no a si vol seguir o no, sinó a si vol jubilar-se i tancar les pàgines a escena. Entonces, és normal que des de la seva mateixa agrupació pues, tinguin també preocupació per tindre recanvis, perquè jo crec que una de les qüestions difícils de la política és tindre gent per a llistes, tindre aquests 4 o 5 primers puestos de gent que vull dedicar-se i que la gent pues, s'involucre a llarg plaç en projectes, i això no és gens fàcil, no? Entonces, si tu tens una persona que arriba, està molt pròxima a l'edat de jubilació, pues és normal que te preocupi què passarà en la teua agrupació.
Pues, Domingo Vicent, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això. A més, mos ha vingut bé, hem fet un bon repàs a nivell autonòmic, a nivell nacional i a nivell provincial, i com no, a nivell local. Moltes gràcies i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM. El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes: casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
¿Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti? Sigue el juego, dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo. Voy a ser yo. Ya no me importa que te enamores. Ya no doy flores. Porque el
bueno se me acaba mal. Peque, pues, porque ens du una atracció que ens farà repensar-nos el fet de, a voltes, no adonar-nos si hem sigut conscients de veure el que és aquest meravellós castell d'Onda. Pues bueno, si no ho han fet o no ho hem anat a visitar, en aquest cas el castell d'Onda es converteix en l'epicentre d'activitats familiars amb circo, titelles, tallers i teatre. Això es farà a partir del 25 de juny. Però vaja, perquè ens ho conte en més detall, tenim a la regidora de promoció econòmica, també de turisme, Maria Baile. Baila, molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Quines activitats se podran viure a partir del 25 de juny en la localitat d'Onda?
Pues sí, bueno, jo crec que ho has explicat molt bé. Intentem juntar en els mesos d'estiu, de juny a setembre, vaig fer aquesta campanya en l'època Covid del 20, un estiu al castell, i la idea era, en vegada de fer aquests macroeventos pel tema de les aglomeracions, pues, tindre pràcticament tots els caps de setmana diferents activitats per a també diferents públics, i així pues, promoure un poc també les visites al principal recurs que tenim a Onda, i que també la gent, pues, depèn de les hores, es pugui quedar a dinar, es pugui quedar a sopar. I des de gener que vam començar amb les activitats, però ara en estiu pues, en més força, i sí, pues, tenim visites teatralitzades, les hi ha conegudes, visites teatralitzades, les activitats d'arqueologia en família, visites guiades a la cova de la Tirsar, rutes poètiques, que també espera un públic més, més cultural. I així una coma d'eventos comencem el mes que ve, en juliol, amb ple de titelles, festival de circ, en agost fira de medieval i una altra activitat de Onda bajo les estrelles.
Claro, vostè ho diu així de forma molt ràpida, però si jo em pare un poc a veure el que, per exemple, la cova. Per què hem d'anar a veure aquesta visita guiada a la cova?
La cova del César es troba dins del casc històric al final del portal de València, que a més la vista després és dalt de la cova del César tens tot el castell. I són unes visites que han ficat en guany, se dicen des de la Font de Dins, l'emblemàtica plaça principal del casc històric, i és una visita un poc pel casc històric i després en la cova del César, que va ser refugi antiaèrio en la Guerra Civil. I entonces va fer una exposició d'imatges i de també un vídeo, i es pot veure pues, una miqueta els recondigos una miqueta més pacadins de la cova.
Clar, ahir sí que ja ens dona aquest cuquet de voler anar a veure-ho. Després també, en quan parlem de les visites teatralitzades per al castell i pel casc antic, aquestes visites ens traslladen a aquesta època?
Les visites teatralitzades, evita que, és que són molt gracioses i si no l'has feta, pues te convide a que vingues un dia i fer-la, perquè la veritat que és molt graciosa també per a xicotets, però també per a majors, perquè junte dos èpoques de l'època d'Onda, la part cristiana i la part musulmana. I hi ha un personatge, una xica que és la de l'època cristiana i després està un de l'època mozàrabe, i entre ells sempre hi ha una miqueta de pulletes a vore de si la teua època era millor que la meua, i te conten la història d'Onda des d'aquestes dues etapes històriques. La veritat que són molt agradables perquè passen en un moment i dius, ostres, m'ho he passat superbé en hora i mitja de visita, he vist el casc històric, he vist el castell, he vist el Museu d'Arqueologia del Castell, i has vist pràcticament tota la història d'Onda d'una forma més amena.
I si parlem de Onda bajo les estrelles?
Això és un evento que tenim en agost, exactament el 20 d'agost, i es tracta principalment de convertir un poc Onda en un mini planetari, ho diria un poc aixina, i ho vam fer l'any passat i va tenir la veritat que molt d'acolliment també per a la gent d'Onda, perquè no t'imagines, és una activitat més relajada per la nit, el castell sense llum, intentem apagar les llums del voltant també perquè no n'hi hagi tanta contaminació lumínica, i intentem veure i ens expliquen tot el cel, les estrelles i les constel·lacions a través també de la mitologia, sobretot grecorromana, i pues, les principals estrelles que tots coneixem i les constel·lacions. La veritat que és molt agradable, i també podem veure la lluna i diferents planetes augmentats, perquè ja et dic, se converteix en un mini planetari, el castell.
Algo que també llama l'atenció és de aquesta novetat que tindran on se celebrarà allò que han anomenat Catapulta, que és aquest gran festival de circo, en aquesta pròpia fortalesa, en més de les 300 torres, inclourà actuacions? Uf, és que heu llitsc.
Exactament. Juliol jo crec que serà també un poc més el mes per als xiquets, perquè tenim el cap de setmana del 8 i 9, el ple de titelles, que també és tota una sèrie de xicotets teatres també per a un públic infantil, i el cap de setmana del 29 al 31 el Festival de Circ, que així sí que ha col·laborat la meva companyera Maria Prades, la regidora de Cultura, que des que va ser aquesta iniciativa d'un estiu al castell pues, sempre hem intentat pues, col·laborar l'àrea de joventut, cultura i turisme pues, per apropar tots aquests tipus d'activitats i ficar-les dins de l'emblemàtic castell de les 300 torres.
Per altre costat, bueno, a banda de que és incentivar el turisme cultural en eventos de primer nivell, també hem de dir que aquest atractiu turístic, que és tan important i és un gran motor econòmic per a la població d'Onda, fins i tot la gent que està o que ve a disfrutar a tres parts d'Espanya de les platges, puja a Onda única i exclusivament per a conèixer este castell.
Exacte, el nostre públic principal ve de València, de les platges Benicàssim, Peníscola, de tota la zona de Castelló i València de la costa, i ens aprofitem pues, de les vacances de la gent, de les quincenes, i intentem pues, fer tota una promoció, també valles publicitàries, també vam ficar en guany com a novetat promoció en metro de Barcelona i Madrid, i el que intentem és això, pues, arribar al màxim de gent per a que vinguin, coneguen el castell, però també tota la Serra d'Espadà, perquè n'hi ha que recordar que Onda també es porta a la Serra d'Espadà, que és un luxe tindre a 2 minuts de casa la muntanya. Tenim el pantalà per a fer activitats en l'aigua, també piragüisme, caiac i altres activitats dinàmiques de turisme actiu. Tenim diversos museus més culturals, Museu del Taulell, Museu de Ciències Naturals, el Molí la Reixa, i és una programació completa que intentem, pues, augmentar en totes aquestes activitats d'un estiu al castell.
Per la gent que estiga sentint-nos, turisme de Onda, a través d'aquesta oficina, com es poden posar en contacte o conèixer quines activitats se celebraran durant l'estiu a la població de Onda?
Bé, en les redes socials de l'Ajuntament d'Onda o Turistinfo Onda està tota la informació, també en internet, en la pàgina web de turisme, també està el telèfon, per a tot tipus de visites guiades, arqueologia, visites teatralitzades, visites guiades més especials, sí que n'hi ha que inscriure's prèviament, però per a les activitats que tenim complet, i telles, festival de circ, Onda bajo les estrelles, i quede el més important, que és la Fira Medieval del 12 al 14 d'agost. L'entrada és lliure al castell, i enguany, per sort, el Covid ja ens ha donat una miqueta més de tregua, i podem fer, pues, per exemple, la Fira Medieval en els tradicionals tornejos dins del castell, amb el mercat medieval per els carrers del casc històric, i que esperem, pues, que sigui una molt bona atracció, pues, per això, per a tota la gent que està en la costa disfrutant de vacances, pues, que s'arrimen també a Onda.
Maria Baila, regidora de promoció econòmica, no mai millor dit. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Onda, Villarreal, 964-520654.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, les alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o a la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem les alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de les Alqueries.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
El verano llega a Oropesa del Mar y con él la tercera semana de la moda. El evento contará con desfiles en la playa, exposiciones y mucho más. Firmas locales y diseñadores nacionales se darán cita del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio. Organiza Concejalía de Empleo, Comercio, Emprendimiento y Desarrollo Local de Oropesa del Mar, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ven y descúbrelo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock.
Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Si esta noche no podemos ver, yo quiero coger y escaparme.
I ara tenim amb nosaltres a Carles Mulet, ell és senador per Compromís, i volem preguntar-li com està de ressacós després del dia d'ahir. Molt bon dia, Carles.
Bon dia.
Això és com una ressaca o una mala ressaca, no?, al dia següent.
Sí, això és com quan te passa algun desastre familiar que no t'ho acabes de creure, que està similar un poc el que ha passat, no? Com de ràpid ha sigut i com d'impactats es va deixar tot aquesta decisió, que sincerament no l'esperàvem de cap de les maneres.
Clar, perquè ahir era notícia en tots els informatius, ho ha sigut portant tots els periòdics, se parlaven en totes les tertúlies. Li dic perquè fins i tot el món hem somiat en un moment durant la nit i estem este matí que no ens trobem massa d'allò bé. Per tot el que ha passat, perquè de no anar a aquesta executiva a anar i plantejar aquesta dimissió.
Sí, no estava en el guió de ningú, no? De fet, hores de batalla m'està parlant gent del partit, a veure un poc les previsions que hi havia, a veure un poc elaborar una estratègia, i no, en cap cas estàvem pensant que Mònica donaria aquest pas, perquè tots hem vingut tots aquests dies tots mostrant el suport incrementable dins de la coalició i dins del partit del qual milita Mònica, perquè enteníem que el que tocava era resistir al final, perquè enteníem que això només tenia un camí, que era la seva absolució.
Sí, l'únic que ocorreix és que no succeeix aixina. Mònica Oltra se presenta en la sede de Compromís. Ens llama molt l'atenció perquè un moment antes Joan Ribó arriba i diu ara bé, i quan diu ara bé tot el món el que vam imaginar era que anava a succeir el que va passar. En la foto que tot el món, o quasi tot el món, arreplega, se veuen quatre persones darrere, que imaginen que aquestes quatre persones, que són Ribó, Alberto Ibáñez, Águeda Micó i també Ponce, són els que decidiran qui serà la persona que estarà on està en aquest moment, o on estava des de, on va estar fins ahir, Mònica Oltra.
Bueno, serà una decisió coral. Sí, les persones que l'acompanyen en la foto són els portaveus dels tres partits que té la coalició, i jo arribo també com a portaveu de Compromís, i l'acord que vam aplegar ahir a l'executiva és que les persones, o la persona que tuvisca a Mònica Oltra en totes les seves responsabilitats institucionals, en lloc de fer una executiva per a debatre-ho, que els portaveus apleguen una proposta de consens i que la traslladen al president Ximo Puig en breu, en un o dos dies.
Clar, perquè en aquest cas haurà d'assumir fins i tot conselleries, no?
Clar, la conselleria, la portavocia del Consell i també la secretaria del Consell, que són les funcions que fins ara feia Mònica Oltra.
Mire, hi ha una frase que ens venia al cap, allò de n'hi haurà botànics sense Compromís?
Sabem que no, que l'única equació per a que hi hagi un govern progressista després del 2023 és que sumem les forces progressistes. El Partit Socialista sabem que no va treure majoria absoluta i també són conscients. El que han de ser conscients és que no poden continuar maltratant-nos de la manera en la que ho fan, i també serà fonamental que Unides Podem i Xespai, que també fa una botànic, també tingui un resultat electoral que li permeti que està en les Corts. Si no hi ha aquesta adequació, tenim govern de dretes. Un govern solitari del Partit Socialista, tot el món sap que això a hores d'avui és completament impossible.
Aquella frase que va dir el president de la Generalitat, Ximo Puig, de jo no estic per a festes, a vostè què li va semblar?
pues me hace de nuevo totalmente inoportuno y fuera de lloc. El paper del Partit Socialista també que ha tingut estos dies també serà digne d'anàlisi junto quan, quan la, les coses tornen a la seva temperatura normal, perquè entenem que s'ha fet un abandó complet de la vicepresidenta de, del Consell. Sabe perfectament que era un cas de, totalment injust el que està fent contra ella, no? La pressió mediàtica en bona part també ha sigut per part del Partit Socialista que ha alimentat, aquest marc, com a que Mònica no té catricida que l'altre, no? És que Timo Puig i Mosquen en aquesta directiva, òbviament, no té cap tipus de motiu per estar content i per fer que aquesta resulta de electoral d'Andalusia. Sabem on ha ficat el partit, el Partit Socialista, però volem recordar que encara així anar Juan Espada ha tret més percentatge de vots que el que va treure Timo Puig així en les passades eleccions autonòmiques, i que si ens fiquem en aquesta línia que ha obert del Partit Socialista, no? d'exigir en la boca xicoteta per darrere la dimissió de Mònica Oltra, volem recordar que hi ha molts càrrecs del Partit Socialista en el Consell, en l'administració, imputats, que segurament també són imputacions que no acabaran res, o sí, no sabem, que haurien de seguir el mateix pas.
Mire, quan Mònica Oltra ahir diu jo ja fa temps que no espere res, se referia a que a lo millor haguera esperat ese recolzament públic, i quan dic públic és verbal, per part del president de la Generalitat Valenciana.
Jo també vaig interpretar d'aquesta manera les seves paraules, són paraules d'ella, no sé el sentit perquè tampoc no li va preguntar ni tampoc no va dir clarament, però també entenc això, no? Que ja fa molt de temps que des del principi, tota aquesta lleialtat que hem tingut nosaltres a l'hora de donar suport al Partit Socialista en casos molt greus, com el cas del germà del propi president, que es quiten directament a ell i a la seva família, hem sigut molt respectuosos, hem estat sempre al costat del Partit Socialista i hem vist que això al revés no ha sigut, no? Per tant, sí que torna a dir, no, que no han estat a l'altura de les circumstàncies, i això òbviament tindrà una repercussió, perquè coses que fins ara han estat molt prudents segurament a partir d'ara no serem tant, si parlo en primera persona, no parlo de manera col·lectiva.
Mire, algo que també em va llamar molt l'atenció és el que va dir que se'm va la cara ben alta, però les dents ben apretades, perquè recordem que al deixar d'estar aforada ella passarà a ser juzgada per el jutjat d'instrucció, és a dir, ara ja serà una altra pel·lícula. És en cas de que se produisca aquest juí i l'esca absolta, tornarà a ostentar el seu càrrec?
Ens agradaria que sí. O sigui, jo no veig altra opció que la seva absolució, perquè és que no hi ha res, no hi ha cap indici i seriós, no hi ha cap prova, no hi ha cap evidència que demostri la seva responsabilitat, la seva culpabilitat. Per tant, jo confio plenament que quedarà absolta. El fet de que sigui jutjada per un tribunal ordinari i no pel TCJ crec que és molt millor, perquè contràriament a que la gent creu que quan estàs aforat tens més garanties, no, simplement te jutjarà un altre jutjat, te jutjarà el jutjat superior o el suprem, depenent del càrrec en el que estigues, però també tens menys esferes de recurs a l'hora de poder protegir-te. Per tant, és millor, entenc, que el que pugui estar jutjada com qualsevol ciutadà normal, i confiem, bueno, és que plenament, no, de que quedarà absolta. I per supost, d'ahir va ser unànim, no? Mònica Oltra té totes les portes obertes per a recuperar el lloc que ella volia recuperar quan tot això acabe, que esperem que sigui més pront que tard.
Li digues això perquè ella va dir que quede ben clar que jo no sóc la coartada, que si tindrà un compromís del govern no serà per mi.
Clar, sí, un poc el que sentia, no? El paper que ha jugat el Partit Socialista, no? Que ha anat alimentant un marc el qual, des dels mitjans molt propers, els opinadors molt propers a ells, obertament cap càrrec s'atrevirà a fer-ho, però sí que han alimentat aquest marc obertament, en el qual deixa-li la porta a la eixida de Mònica, i deixant clar, o deixant entrevore, que si no se produeix i sa dimissió, hi hauria un cessament per part de Timo Puig, en el que això suposaria, en el moment que cessaria una persona nostra, això t'obligaria a trencar el botànic, clar, i davant d'aquesta disjuntiva, d'aquesta coacció, amenaça, xantatge, pensava que era inassumible. Inassumible no per Mònica, sinó perquè, clar, nosaltres hem vingut a la política per a governar i per a transformar la societat, i el que no pot ser és que tingués la quarta de ningú per a tirar-nos fora del govern, en l'impacte que això podria tindre en diputacions, ajuntaments, i pràcticament seria una autèntica, un territori molt polític que no sabríem on arribaria, no? Això és el xantatge, el que s'ha fet de manera l'enjament oberta per part del Partit Socialista, i front això Mònica ha pres una decisió que la honra, no? Perquè jo no la compartisc, aquesta decisió. Pensé que hauria tocat aguantar fins al final, però que és molt còmode des de fora, no? Una persona que no està vivint en primera persona, tenir una altra que aguante fins al final. Humanament també entenc que és molt complicat i que segurament ningú haurem aguantat tanta pressió política i mediàtica.
Algo que també va cridar l'atenció va ser quan ella diu, que sempre parla en valencià, es passa al castellà per a dir lo que más mal me sabe es que han ganado los malos.
Sí, i sabes el que...
Però per què ese canvi d'idioma? Per què parla en castellà? Té por de que no els entenguen tot el món o se dirigís a algú en concret?
No ho sé, no. Ella és la persona en castellà no parlant, la seva llengua materna del castellà, i segurament també és perquè és una cosa que li és més de les entranyes, no? Una persona que a pesar de no ser valencià no parlant i crear una família castellà no parlant, a fer de la llengua també una senya d'identitat, que són pocs casos en política ben, i no sé interpretar el perquè ese canvi d'idioma, no? Si és alguna frase célebre d'alguna pel·lícula o algo, però bueno, no sabria dir el perquè, no?
Després, algo que també jo reflexionava, no? Des d'ahir, el fet de que hagi passat això i de que ara en aquests moments Mònica Oltra avui estiga apartada del seu càrrec sense saber si hi serà o no culpable, si estarà absolta, ja sé que la distància que ens separa a vostè i a mi en quant a lo que vaig a dir-li, ha elevat a Mònica Oltra als altars?
Com? No entenc la pregunta, disculpa.
Sí, suposa que és perquè no pensem, ni sabia a vostè li costa més entendre's. El fet de que hagin convertit a Mònica Oltra o l'hagin posat als peus dels cavalls fa que la gent la tinga més, la posi ara, d'ara endavant, més en valor inclús que la tenia?
Home, ha sigut una decisió personal d'ella, no? Partint d'això, jo crec que això sí que la posa en valor moltíssim, no? Perquè en aquest país hem vist casos molt greus de corrupció de pes gravíssima, amb evidències, no com això, que no hi ha cap evidència ni cap prova, gent que no s'ha anat del càrrec, gent que ha estat fins a l'últim moment aprofitant-se del càrrec, esperant que això, que la lentitud de la justícia moltes vegades fa que a l'anar canviant de tribunal, estar aforat, dèiem abans que és un perjudici en quant a poder recurrir més o menys les teves sentències, però també saps que tardaran més a jutjar-te o tardaran més a imputar-te. De normal, la gent s'ha aferrat al seu càrrec i no ha volgut donar aquest cas, no? I Mònica tot i saber que tenia el recolzament unànim i el que suposa, no?, del que dius tu abans, no?, de que ganen los malos, i aquesta ràbia i aquesta impotència que te dona de dir que apartat-te sabent que no fes res roïn, jo crec que això sí que revaloritza molt la seva imatge, no?, de cara a futur. I més quan quedarà absolta, no? Mira, una persona que era completament innocent, que va renunciar al seu càrrec, i això serà un valor afegit a la seva extraordinària trajectòria política.
Pues en aquestes paraules ens quedem, Carles Mulet, senador, que sé que té que intervindre avui en el Senat. Per cert, què va a dir en el Senat? Què mos sorprendrà avui?
No, avui parlem de la llei de telecomunicacions, que fa el dintre del Senat, és una intervenció més tècnica que política, esperem que ningú me busque les cosquilles, que és quan moltes vegades edicim del guió, i avui en principi no tenim cap interpel·lació ni cap intervenció que s'inisque de la purament tècnica. Estem debatint lleis i és molt avorrit avui la sessió del Senat.
Pues moltes gràcies, Carles Mulet. Moltes gràcies per haver intervingut i per haver donat la seva opinió de lo que va ser ahir. Dic jo, i jo crec que serà la notícia de l'any.
Sí, malauradament sí, i esperem que sigui una notícia que acabi en un final molt feliç.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Fiestas en San Joan de Moró, con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs y atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 3 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
¿Ganas de volver a viajar? Aeroport de Castelló. Este verano vuela y disfruta de una escapada a Sevilla. Dos conexiones semanales desde Castellón. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Olvídate de los mosquitos, en Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
També Alberto Ibáñez, portaveu d'Iniciativa, tenim així en esta casa per a que ens doni l'opinió de lo que va estar o de lo que va ser el dia d'ahir. Molt bon dia, Alberto.
Molt bon dia.
Nosaltres, si ens fijem en les imatges d'ahir, veiem que vostè estava just darrere de Mònica Oltra. Està des del primer dia que Mònica Oltra apareix en la política, almenys en esta zona, o que es comencem a conèixer-la, i ha estat fins a ahir que va dimitir, no?
Sí, jo he tingut tindré la sort d'acompanyar a Mònica Oltra la seva trajectòria política i personal, no? Jo crec que aquella gent que sap com ha canviat aquest país gràcies a Mònica Oltra, a la seva valentia, al seu compromís amb la gent més humil, amb els treballadors i les treballadores, amb les persones pensionistes, amb al final amb els valencians i les valencianes, sap que ahir va ser un dia trist, un dia de moltíssimes injustícies, de molta pressió, i efectivament jo ahir estava al costat acompanyant a Mònica Oltra i estaré al costat de Mònica Oltra quan siga la nostra candidata, i no tinc dubte que la generositat d'ahir la farà presidenta de la Generalitat Valenciana.
Vostè, en declaracions que feia este matí, ha dit que hem de recuperar la confiança, facilitarem un tercer botànic, si és que aquesta és la intenció del Partit Socialista del País Valencià. Ahir, per lo que sentíem a la vicepresidenta, a Mònica Oltra, a la exvicepresidenta Mònica Oltra, o encara no, perquè encara no ha dimitit, se farà públic quan?
Bueno, és una qüestió administrativa, claro. Però oficial, vull dir, la vicepresidenta ja ha anunciat que no és vicepresidenta. Per tant,
per això li diria,
és una qüestió d'hores.
Quan ho he dit,
és una qüestió administrativa, però sí, exvicepresidenta. L'acompanya Mònica Oltra en el meu cas.
L'acompanya Mònica Oltra, en el cas, com vostè diu, una companya que passarà a ser això, una companya des de Compromís, no?
Ara mateix sí, perquè ja ha fet un pas al costat, que jo personalment no compartís, però respecte, i per no comprometre la visibilitat de les polítiques públiques del govern del Botànic, ha decidit que fins que l'absolguen els tribunals, davant l'assetjament i la denúncia de l'extrema dreta, fer un pas al costat.
Clar, ara ja no se jutja per l'aforament, per tant, vostè creu que això li beneficiarà perquè s'adelanta el procés i li dona temps a poder arribar a tornar a presentar-se, si és el cas de que dins del partit vulguin que siga ella altra volta la candidata?
Sí, bueno, jo crec que ahir Ana Micó, la secretària general de Menys de l'anterior bloc, l'alcalde de València, el portaveu dels Verds, Juan Ponce, i jo, després de la nostra executiva, vam fer públic que nosaltres volem unànimement que Oltra siga el pròxim candidat a la presidència de la Generalitat. L'aforament, efectivament, l'estar aforada implica que ha de ser el TSJ, però qui coneix a Oltra sap que ella, aforament o no, no n'hi ha càlculs electorals darrere d'aquesta decisió, sinó que ella pensava que era el més honest si deixava la vicepresidència, deixar també el seu escó, no? Jo sé que altres polítics això no ho han fet, que han fet rodes de premsa sense acceptar preguntes dels mitjans de comunicació, que han mantingut l'escó per a poder tindre un salari, etc. Ella no. Ella és diferent i ara mateixa pues, la seva situació personal és la d'un valencià o valenciana més que haurà de buscar feina i evidentment, en el moment en el qual s'absolga, serà la candidata de Compromís a les eleccions.
Este matí ha fet declaracions el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de, dels que va fer en estos dies darrere, dient que ell no tenia el cos per a festes, i ha dit, per primera volta, hem vist que s'ha pronunciat, suposa que perquè s'han sentit un poc molests, o un molt molest des de Compromís, i ha dit que rechaça els atacs i els insultos i amenaces que ha patit en estos dies la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, i ha agraït la seva decisió de dimitir per a proteger el Consell i beneficiar els interessos dels valencians. A més, ha manifestat que ell té confiança en la seva paraula. Vostè pensa que aquestes manifestacions apleguen tard?
Bueno, jo estic enterant-me ara mateix, i saps que sóc sincer, que ho vaig ser la primera volta que tu i jo ens vam conèixer, m'estic enterant ara mateix d'aquestes declaracions i la meva valoració és que m'alegre profundament que el president de la Generalitat, per fi, hagi dit que creu a Oltra i que denuncia els atacs que ha estat patint ella i el que ella representa. Jo sí li he de dir que més que arriba tard o no, que jo haguera esperat això molt abans, no? No obstant això, jo crec que en política, en la vida, en relacions personals, cal sempre tindre un horitzó de present i futur. El passat, per al que ha de servir, és per a que en el futur no se cometen els mateixos errors i injustícies, no? Per tant, jo en aquest sentit, si el president de la Generalitat ha dit això, li ho agraïsc en nom de Compromís.
Per la seva part, Lima, d'Unides Podem, diu que ella no va pronunciar-se i que seguirà en el Consell si Puig cessa a Oltra, però afirma, estem centrats en governar. no sé, de lo de Sesa Oltra, això ho va dir Pilar Lima, lògicament, antes d'ahir, perquè les conselleries estan en mans de Compromís, no?
Bueno, jo vaig estar ahir, he estat este, farà mitja hora amb Pilar Lima, la qual m'ha agraït la meva intervenció, on he deixat clar el que des de Compromís havíem vist, que era el suport d'Unides Podem a la figura d'Oltra, i efectivament en, durant este aquest conflicte, Unides Podem ha plantejat que era un tema que havia de resoldre Compromís i el PSPB, i així ha estat.
I, sin embargo, vostè, el que deia este matí és que Oltra és la millor, el millor cartell electoral, no per Compromís, sinó per a revalidar el Botànic. Vostè pensa que sense Mònica Oltra el Botànic deixaria d'existir?
Jo el que pense és que Mònica Oltra ha aconseguit, en el 2015, tindre el 70% de vots més que tenia Compromís abans que ella fora cartell electoral. I això no és casual. Això és fruit de que ella arriba a una part de la població que ideològicament Compromís no ho fa. I no només Compromís, sinó Unides Podem i el PSPB. Jo crec que la figura d'Oltra és clau en la política valenciana i que siga en el lloc que siga políticament, serà fonamental la seva vàlua i el seu compromís i la seva visibilitat per a revalidar el govern de progrés en aquest país, sí.
Este matí, quan estava fent vostè l'entrevista en Apunt, era ben pront, eren sobre, recorde,
les 9 del matí, sí, més o menys.
Cada volta que vostè tenia que referir-se, per exemple, a mi me llamava l'atenció que se passava d'idioma, no? I dia que el que més li havia sabut mal era que sempre ganen los malos. Quan aludia, per exemple, al fet de que a vostè què li pareixeria si Pedro Sánchez no s'hubiera ido de su cargo, vostè canviava d'idioma cada volta que volia que l'entengueren més clar o no podia xillar més alt, no sé per què canviava d'idioma, però era en moments en concret. Vostè al final s'ha parat a pensar per què canviava d'idioma en cada moment?
Jo no ho havia pensat abans de que m'ho apuntara, he pogut revisar un poc, i efectivament he fet alguns canvis al castellà quan o bé eren frases fetes o bé la meva intenció era que també el Partit Socialista entenguera, i quan dic el Partit Socialista va molt més enllà del PSPB, el que avui així estava passant, no? És a dir, quan jo apunte que és una barbaritat que el poder judicial porte 3 anys i mig en el seu mandat constitucional caducat, és que no és tolerable. I és igual d'injust, igual d'inconstitucional, igual d'aberrant democràticament, que si Pedro Sánchez, el dia després de les eleccions, decidís que no s'obrin les urnes i que ell se queda allí 3 anys i mig més. I això un país democràtic no ho entén. I jo crec que avui ha sigut una entrevista llarga, profunda, i efectivament ha sigut una entrevista en valencià, que és la llengua en la qual jo m'exprese, però també he volgut tindre alguna frase en castellà. Ja ha sigut inconscient, però després, analitzant-me, evidentment la intencionalitat era que se pogués explicar.
A mi això me llamava molt, molt, molt l'atenció, i jo suposo que eren missatges que vostè no volia que passaren desapercibits. Vostè passarà ara, en aquest moment, en el seu partit, en Iniciativa, ocupar el lloc de Mònica Oltra?
Bueno, jo crec que el lloc de Mònica Oltra és irreemplaçable en Iniciativa i en Compromís. En tot cas, al llarg d'avui i demà, els portaveus de la coalició anem a valorar quina és la millor opció, tant per a qui siga la persona que ocupe la vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, i estic segur que encertarem i enfortirem Compromís i permetrem que les polítiques públiques avancen, no?
Com a portaveu d'Iniciativa, assumirà el càrrec que tenia Mònica Oltra en Iniciativa?
Bueno, és que a hores d'ara Mònica Oltra en Iniciativa era una militant més. Ella, en el congrés que vam tindre en febrer, ja la direcció la vam assumir Aitana Mas i jo.
Se parlava d'Aitana Mas com la futura hereu dins dels carrers que ocupava Mònica Oltra. Això és el que s'ha parlat, per això li preguntava si vostè podria ser un altre possible candidat.
Bueno, jo crec que no és el moment de fer especulacions, ho he dit aquest matí, ho vaig dir a la vesprada, en els propers dies valorarem, i estic segur que Compromís triarà la millor persona per a l'any que queda al Botànic.
Sí, però vostè sap que un líder, una lideresa, en aquest cas, al seu costat, al seu voltant, estan els que més confia. I a l'hora d'anar-se'n o fer-la anar-se'n, el que intenta és tindre els seus ulls, la seva boca, allí on se n'ha tingut que anar. Per això jo li preguntava qui els possibles candidats serien els més propers a ella. I ahir darrere d'ella estava vostè.
Bueno, yo le entenc la insistència, entenc que allò normal és que sigui una persona de l'estreta confiança de Mònica Oltra, i estic segur que en les pròximes hores o demà esta incògnita que no tenim resolta, si no li ho diria, o li diria, no li puc contestar, però ara mateix és una incògnita que no hem decidit, i jo crec que per respecte als companys i companyes que hem de prendre la decisió, quan la prenguem la farem pública.
Vale, pues entonces anem a diseccionar-lo un poc. Com que era molta responsabilitat, al millor agarrar-les totes, si se repartiran aquestes responsabilitats?
No. Serà la mateixa persona que ocuparà la vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, entre altres coses, perquè esperem que abans que conclogui aquesta legislatura Oltra pugui tornar.
Pues entonces ya tenim una contestació. Alberto Ibáñez, moltes gràcies per haver-nos atès. Ja el disgust té que anar allunyant-se i se té que mirar al futur, no? És així, no?
En això estem. Anem a guanyar el futur, ser conscients en el present de la injustícia del passat.
Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Toda la terraza mirando, tengo fama de haberme convertido en un cabrón y ahora quiero.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Imprenta Llorenç està de aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Y a ver qué pasa.
Agricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Vila-real.
El verano llega a Oropesa del Mar y con él la tercera semana de la moda. El evento contará con desfiles en la playa, exposiciones y mucho más. Firmas locales y diseñadores nacionales se darán cita del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio. Organiza Concejalía de Empleo, Comercio, Emprendimiento y Desarrollo Local de Oropesa del Mar a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ven y descúbrelo.
Tiempo a despedirme. Aprendía con los años de lo que iba el cuento.
querías esa seguridad que ni yo encuentro.
Villa, ahora donem la benvinguda a la regidora de Tradicions de Vila-real, Noelia San Blas. Bon dia, Noelia.
Molt bon dia.
Bé, ja preparant cosetes, no imagina, i és que avui anem a parlar d'un llibre que feu la presentació aquesta vesprada de receptes tradicionals de la nostra localitat, no?
Sí, doncs bé, hem impulsat la recuperació de receptes tradicionals per a fomentar el patrimoni gastronòmic de la nostra localitat i sobretot per a fomentar l'ús de la nostra llengua i el valencià. Aquest és un projecte que ha nascut de la mà de la Regidoria de Normalització Lingüística, de la que també soc delegada, en col·laboració de la de Tradicions, i hem promogut aquesta activitat entre els estudiants de secundària de la nostra localitat i ells han sigut els veritables protagonistes, els alumnes i les alumnes de secundària de Vila-real, que han treballat aquest projecte a classe amb els seus professors de valencià i també a les famílies, perquè l'objectiu era recuperar aquestes receptes tradicionals de la localitat i fer una miqueta de relleu generacional, no? D'aquests plats típics de la localitat. I ens hem animat a que amb les famílies s'assentaren amb els seus iaios i iaies, pares i mares, a escriure la recepta i a conèixer aquests plats típics de la localitat per a poder-los recopilar tots en un llibre digital que avui es presentarà i per a que ho tinguem a l'abast de totes i tots i d'aquesta manera ells també puguen ser coneixedors d'aquests plats típics que han estat sempre a la nostra gastronomia i que ja són tradició del nostre poble.
És a dir, és una activitat escolar que s'ha dut a terme, no sé si a la fi del curs o durant tot el curs, propiciat també per als col·legis públics i sobretot els mestres de valencià, suposa, no?
Sí, així és. Al voltant del mes de març ja nosaltres ja havíem presentat la campanya, perquè podríem dir que és una campanya escolar de les tantes que des de la Regidoria de Normalització Lingüística oferim als centres educatius. Els vam comentar la idea, el projecte, que ve també de la mà d'una dietista local de Seila Llob, a la que des d'ací també vull donar les gràcies per aquesta idea, per aquesta iniciativa que ens va presentar a la regidoria i que nosaltres vam considerar que era molt atractiva, molt adient, i com dia la vam presentar als professors de valencià, de tots els centres educatius. Els va semblar una bona idea perquè també servia d'ells per a treballar un tipus de text, que és la recepta, que és un text instructiu, perquè quan tu fas una recepta, la recepta té un format, s'escriu d'una manera. Aleshores, servia també a ells per a treballar aquest tipus de text a l'aula. I al voltant del mes de març vam enviar el que seria totes les instruccions per a treballar el projecte, i ells han treballat el projecte a l'aula. A l'aula i també a les cases. Era com una activitat que ells feien, no?
Imagina que ells tenien que escollir cadascú, no? I imagina que després farien democràcia i votarien a lo millor la que més li semblara atractiva per a fer, no?
Sí, vam dividir el llibre en categories, receptes dolces, salades, arrossos, plats de cullera. A cada alumne, a cada centre i a cada curs, podríem dir, els havia tocat treballar un tipus de recepta, els professors han recollit totes les receptes i ells mateixos van fer una lecció de quines eren les receptes. Al final era com un treball a classe que també els puntuava, no sé si els haurà puntuat més o menys, això ja s'haurà quedat en l'aula.
Esperem que molt. Sí,
però la veritat que ha sigut un treball que a nosaltres també ens ha donat molta alegria, perquè ells han respost molt positivament, han sigut moltes les receptes que hem rebut, i amb elles hem confeccionat el que avui presentarem, un llibre digital que estarà a l'abast, evidentment, de tota la comunitat educativa, de tots els centres de la ciutat que han participat, de secundària, i després també a l'abast de tota la ciutadania, perquè el penjarem al nostre web municipal, en els apartats de normalització lingüística i de tradicions, dins de les nostres publicacions, i esperem que siga una eina útil per a allò de poder cuinar i sos plats típics. Se m'ocorre ara, per exemple, ja han hagut moltes receptes de la típica coca celestial, que li diem així a Vila-real, o coca malfeta. Evidentment, també la nostra paella amb pilotes, caldereta... O sigui,
empedrat.
Sí. Evident, exacte. Bé. Una sèrie de plats que ja nosaltres anomenem típics de la nostra gastronomia, i nosaltres el que especialment volíem era dos coses: que treballaren evidentment l'ús de la nostra llengua, com, uh-huh. com podien una recepta escriure-la en valencià seguint el tipus de text que és la recepta, i després que ells se trobaren en una mateixa taula amb els seus iaios, iaies, pares, mares, tios o ties, i feren aquesta recuperació, aquesta recopilació dels sabers sí. que els nostres majors tenen en el seu cap, no? i que poguérem tindre aquest moment d'unió i del relleu generacional, i de que aquestes receptes no es perguin, i que ells vegin també que són receptes típiques que han format part de la nostra gastronomia, que formen part de la nostra gastronomia, que també són receptes saludables, receptes que la gran majoria es fan amb productes de la nostra terra, productes de lo que anomenem nosaltres també quilòmetre zero,
sí.
Productes que tenim a la nostra abast, i com ells poden arribar un dia i fer ells a soles aquestes receptes.
Estava pensant que quan ells arriben a l'edat de cuinar tindran un ventall més ampli, no tan sols macarrons en tomaca, no? A lo millor.
Per exemple.
Sobretot en la seva època, desitgem, universitària, diré.
Exacte, perquè ja molts estan a la porta, a les portes d'anar-se'n a estudiar a la universitat. Aleshores, si s'independisen, i és el cas, i viuen en un pis a soles, per què no fer un dia caldereta?
Bueno, i pues simplement per a que les generacions futures tinguem també aquests sabors, que no tenen que quedar-se tan sols en les cases de les iaies i els iaios, no?
Exacte,
això també és important. Fins quantes receptes tenim en este receptari?
Estem parlant al voltant de 40 uh-huh. i... Sí, estàvem parlant al voltant d'aquesta xifra.
Com que donarà
en
molta...
En distintes categories.
Són hores molt delicades, no? Però que dona molta fam veure aquest receptari, suposa, no?
Sí, perquè a més les receptes anaven acompanyades de la foto.
De la foto.
Perquè els vam animar, que era també allò de que ells pogueren cuinar-la uh-huh. a casa i fer la foto final.
Ai,
la gran majoria venen acompanyades de foto, alguna no ha pogut adjuntar foto, pues per les noves tecnologies moltes vegades es juguen males passades,
sí.
i no es va poder fer la foto del plat final, però la gran majoria venen amb la foto final del plat que els propis alumnes havien cuinat a casa, amb lo que diem, amb els seus familiars. I nosaltres ens quedem en això, en que hem oferit una activitat lúdica als alumnes, als propis centres, però que ha traspassat les fronteres de les aules, que ha arribat a classe. Els professors i professores estaven, la veritat, que molt contents uh-huh. i agraïts de la iniciativa. Els havia semblat un bon projecte que treballara a les aules i a casa. I la veritat que nosaltres ens quedem en això, amb un conjunt de gent, alumnes, pares, mares, familiars, professors,
uh-huh.
Seila, que és una dietista d'ací de Vila-real, les pròpies tècniques de la regidoria de normalització lingüística, a les que des d'ací vull agrair l'enorme esforç que han fet per a coordinar tot aquest projecte. Hem aconseguit un llibre digital que quedarà anirà passant generació rere generació, que serà un homenatge als nostres avantpassats, als nostres iaios i iaies sobretot, i un homenatge a la nostra gastronomia local, i quedarà per a futur, perquè com una eina d'avui en dia, un llibre uh-huh. digital, en les noves tecnologies,
sí.
Podrem cuinar els nostres plats més típics.
Doncs, regidora, la tinc que acomiadar, encara que em s'ha deixat en un poquet de fam, això sí que li ho he de dir, però en la setmana que ve la tindrem de nou, perquè ja diguem que la setmana que ve són les festes del Termet i tindrem moltes més coses de les que xerrar vostè i jo. Li pareix bé?
Doncs sí, la setmana que ve, com a regidora de Tradicions, podré vindre a parlar de la festa del Termet en honor a la Mare de Gràcia, que ja puc avançar que enguany ja recuperem al 100% amb missa, les coses uh-huh. tan típiques com podríem dir que era la orxata i espartons final, que tots estem esperant un primer diumenge de juliol.
En segueix deixant en fam.
Sí, sí. Són hores ja, Vita Maria.
Sí, sí, són hores. Doncs fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Torna a l'esportiu Bàsquet Vila-real.
Disfruta de les activitats que han preparat per al mes de juny. Gaudís del campus de tecnificació e iniciació al món del bàsquet per a jugadors de totes les edats i sense importar nivell. Fes la teua inscripció a la web del club www.ebvilareal.com i passa-ho bé amb l'esportiu Bàsquet Vila-Real.
Ya se va sin red, la idea contra la pared, otro más quien da la vez la sangre.
Ahir, quan vàrem acabar el recorregut per les diferents localitats costeres per veure què feien elles demà dijous 23 de juny en aquesta nit de Sant Joan, vos vàrem prometre que aniríem també a Borriana per xerrar avui amb ells per a que mos conten què és el que faran. I per això avui tenim a la seva alcaldessa, Maria Josep Safont. Bon dia, Maria Josep.
Hola, bon dia, bon dia.
Bé, contem-nos un poquet, què és el que faran en aquesta nit màgica?
Pues mira, esta nit màgica ja era costum i a pesar de pandèmia no s'ha pogut fer en anys anteriors i per això enguany esperem que l'afluència a la platja de Borriana siga major, pues el que fa la gent normalment és acudir, sopar o bé en el passeig o bé en la mateixa platja i en algun cas fer alguna foguera en la mateixa mar. I se banyen els peus a les 12 de la nit, que és el que marca la tradició, la nit de Sant Joan, la nit màgica, com comentes tu. La situació que hi haurà en guany, pues esperem que després d'aquests 2 anys de no haver assistit, serà una afluència prou important de gent a la platja, com ja dic, o al mateix passeig per a poder sopar i passar la nit allí. Jo el que sí que demane, i no me cansaré de demanar, és molta responsabilitat i molta prudència. Estem en una situació que és molt millor de la d'anys anteriors, però que al mateix temps no hem de baixar la guàrdia, ni en el tema de Covid ni en el tema de seguretat. Per això, i ara ja te parli un poc com a responsable de seguretat així en el municipi de Borriana, pues ha posat un dispositiu especial de la policia local.
Sí.
Un dispositiu especial en diversos plans. El primer és el tema informatiu i de una miqueta el control del trànsit i del control de l'afluència per les carreteres i els camins i les avingudes més importants, en aquest cas del Grau, l'Avinguda Mediterrània o la mateixa carretera del port, per a poder garantir aquesta fluïdesa en el trànsit, sobretot en algunes hores puntes d'anar o de tornar, o sigui, a mitjan vesprada o també a hores més altes de la matinada. Se regularà el tràfic, se regularà la mobilitat un poc, perquè és un problema, sobretot l'afluència de vehicles a la zona marítima. Sí que se podrà també, a més, tindre una vigilància per les platges, se posarà en marxa el vehicle que tenim ara, el buggy, que enguany hem utilitzat ja per a les platges, un poc per a poder accedir en major rapidesa per la zona de l'arena. I també se posarà en marxa el dron. El dron policial, que ja ha funcionat aquests caps de setmana anteriors, sobretot és un poc el control per poder evitar el tema de les aglomeracions per a produir els botellons. Estan prohibits totalment els botellons i ahir anem a ser molt durs. Aquestes setmanes passades el mateix dron ha anat per la platja on se produïen botellons o en la zona de l'aparcament, també en la zona marítima, i s'ha pogut minimitzar el problema. Jo vull recordar des d'ací a la gent que està totalment prohibit i que anem a ser molt dràstics i molt durs en el tema d'intentar evitar aquests botellons. No pel tema del botelló en si, que també, sinó també en el tema de la seguretat. Creiem que la gent és prou responsable, però pensem també que és una nit de festa on la gent pot tindre un poc de descontrol en aquest tema. Per això estarà operativa també la unitat d'atestats per a fer controls d'alcoholèmia i drogues als conductors. Uh-huh. I també la unitat de resposta en emergències. Recorde totalment, perquè és importantíssim, que estan prohibits els botellons, per favor.
Sí, sí, no, fa ben recordar-ho, no? Que ja sí, estan, sí, diguem, sí, els establiments adequats per poder entrar, no? Exacte. A més, els xiringuitos estan ficats ja des del primer cap de setmana, crec que de juny, no? Des del segon.
Alguns que s'han posat en un cap de setmana i altres, sí, però pràcticament estan tots oberts.
Clar, clar.
Tenen opció d'assistir i de passar-ho molt bé en estos locals de la zona marítima que estan habilitats per això, però intentem evitar aquestes aglomeracions que a més són perilloses i a més estan totalment prohibides. I en el tema, també vull recordar, en el tema de les fogueres que es poden realitzar en les platges, pues que se poden realitzar en alguns llocs concrets, n'hi ha zones on està totalment prohibit realitzar aquestes fogueres, com per exemple en espais naturals. En espais naturals hi tenim una zona, una reserva en la platja on no se pot fer foc. I a més també se poden utilitzar alguns materials sí i altres materials no. Vull dir, n'hi ha materials, n'hi ha gent que té costum de posar alguna paleig. Recordem que si n'hi ha tatxes o grapes o objectes metàl·lics, d'això és perillosíssim que s'hi queden a la platja. També vull recordar que el tema de les fogueres està autoritzat, però està autoritzat en mesura, tant pels materials, com he comentat, i també pel tamany de les fogueres. No podem passar del metro i mig d'altura ni del metro i mig d'amplària. Ha d'estar tot dins d'una foguera per a poder passar-ho bé i reconèixer que és la nit de Sant Joan, però en aquestes limitacions. I sobretot, també ha d'haver una persona responsable de cada foguera que siga adulta. No poden haver xiquets fent fogueres i sense control ni supervisió d'un adult. I també els residus que se generen s'han de replegar en la mesura que siga possible per les persones que han fet la foguera. L'empresa de neteja passarà i recollirà tot el que se puga recollir a posterioritat, però tot el que siga gran o els residus d'haver sopat o d'haver menjat, això també hem de jugar un poc en la consciència i en la responsabilitat ciutadana. La platja és de tots, el passeig és de tots i si jo disfrute en un sopar replegue tot el que faig després.
Per tant, hi ha que passar-ho bé, però en seguretat, no, alcaldessa?
Jo vull que la gent, després de 2 anys, pugui dir, estem en Sant Joan, estem en la platja de Borriana, un lloc privilegiat, anem a passar-ho bé, però hem de pensar que hem de passar-ho bé en responsabilitat. Vull demanar també el tema del control de la gent que puga, no sé, haver begut o haver pres alguna substància, això va estar també molt controlat, sobretot en el tema de la conducció. I, per favor, vull que se respecte també el mobiliari urbà. Per exemple, les passarel·les o les papereres o les mateixes cadires dels vigilants de la platja, de socorristes. Ha hagut anys que ha hagut algun vandalisme en aquest tema. Espero que enguany la gent que tenia moltes ganes de celebrar-ho pues siga també responsable en aquest tema. O sigui, diversió i passar-ho bé, però en responsabilitat i convivència.
Fa molt bé recordar-lo, no? Perquè la majoria sí que ens portem d'allò més bé i no pensem que hi ha gent que sí que no fa les coses com cal en una nit com aquesta, que se suposa que té que ser màgica i no acabar en aquests desperdicis, aquests residus que al final pues, tant danyen com al medi ambient i que volem que al dia següent de la platja estigui igual que la hem trobada. Això és el que tenim que pensar. Doncs, alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safon, com sempre, un plaer i això, que ho passen d'allò més bé demà per la nit.
Moltíssimes gràcies. Això esperem.
Estàs a la 92.2 FM.
Bé, i fins així el nostre programa d'avui dimarts. Demà tornem, com sempre, a les 12, 2 horetes amb tots vostès. Mire si tinc ganes d'acabar la setmana, que crec que dic dimarts i avui és dimecres. Mare meva, ja no sabem ni on tenim el cap. Aixina, que anem a descansar i nosaltres vos deixem amb els nostres companys d'esports, Javi Mata.
Canciones que me hacen pensar en llamarte, iba justo a olvidar, pero ha vuelto a empezar.